Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A finals del segle XVIII està documentada la presència a Catalunya d'un moble de força acceptació per part de les classes nobles arreu d'Europa. Es tracta de l'anomenat escriptori de tambor, amb una tapa que quedava amagada dins de la mateixa peça un cop oberta. Un d'aquests escriptoris, decorat bellament amb treballs de banisteria, es va fer per Francisco González de Bassecourt, comte de l'Assalto, capità general de Catalunya entre 1778 i 1790 i màxima autoritat política, militar i judicial segons el nou model d'organització territorial implantat a la fi de la Guerra de Successió. L'escriptori, d'una forta càrrega simbòlica, es va concebre per representar el poder i l'estatus social i intel·lectual del propietari. El comte de l'Assalto va realitzar una gestió il·lustrada, sempre defensor de la cultura i les arts. L'escriptori era el tipus de mobiliari que podia representar millor una projecció de la seva autoritat, ja que era on firmava, i en el seu cas era l'espai on escrivia les seves composicions poètiques. L'escriptori de tambor, molt de moda a Europa, era tota una novetat a Espanya en el moment en què va ser encarregat el del comte. La datació del moble s'hauria de situar al voltant de 1780, quan el comte va ser nomenat governador amb títol. Més endavant, entre 1789 i 90, en haver-li estat concedida la gran creu del reial i distingit orde de Carles III, el mateix autor devia afegir aquests emblemes a la marqueteria de l'escut. A l'exterior, el protagonista és aquest escut del comte, acompanyat de paisatges marítims i sanefes clàssiques, mentre que a l'interior hi ha trofeus de caça i flors. És una bona demostració que els ebenistes dominaven la tècnica del dibuix sobre fusta. El moble es va decorar amb la tècnica de la tàrcia d'elements per element. S'encolava una fullola de fons, sense cap motiu, i s'hi anaven incrustant les xapes que constituïen l'escena. Aquest escriptori de tambor, el primer conegut a Catalunya, destaca pel recurs al gravat, amb incisions tintades per donar ombres i volums als dibuixos. És molt probable que l'ebenista fos un estranger establert a Barcelona o bé un català format en tallers europeus, que desconeixia alguns detalls de la simbologia de la cort. A l'etapa prèvia a la Revolució Francesa, molts artesans francesos havien migrat a Catalunya i havien aportat formes i tècniques inèdites. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, gràcies.
Avui parlem de mobles, d'un moble d'un personatge, a més, trobo que important i destacat, Conde de l'Assalto. És com es deia abans al carrer Nou de la Rambla a Barcelona, el carrer Conde de l'Assalto, i, no sé, era un home en pes.
Era un home en pes, però fixa't, la història té uns camins inversemblants, és a dir, i que sembla estrany, no? Els anglesos, el 1762, amb la seva voluntat d'ocupar tot el continent americà per fer pràctica allò, Amèrica pels americans, però pels americans i pels anglesos, que nosaltres ens quedarem les colònies i el Carib, aquesta era la idea, els comerç, i algun d'aquests comerç encara tenen les seves mans, doncs i ocupen l'Havana. Després de l'expulsió, i aquí mor el germà d'aquesta persona que estem parlant.
Del Comte de l'Assalto.
Del Comte de l'Assalto. I llavors, i tot, ha degut amb aquest fet, li donen el títol de l'Assalto al Mor. L'Assalto al Morro és l'abadia de l'Havana, és una abadia molt tancada, molt gran, grandiosa, però l'entrada és molt estreta, molt petita, hi havia una cadena que anava de punta a punta perquè no passessin els vaixells, i encara es fa un acte simbòlic cada dia a les 7 o 8 del vespre, amb uns canons i després tot de persones blanques i negres que porten perruques, bueno, es fa un acte turístic, molt, és molt bonic.
Ho he vist.
Sí, és curiós, és molt curiós. Doncs, de qui li diuen el Conte de l'Assalto del Morro, però clar, l'Assalto Salto.
Sí, sí, la Salto del Morro. Però, és un...
L'important, sí, a part d'aquest fet, i que això donarà tota aquesta simbologia, és que, clar, aquest senyor havia de mostrar el poder. I com havia de mostrar el poder? Gràcies a la persona que ets... Ho sé, gràcies a la persona que ho ha estudiat, eh? Vull dir que no, tot això és aquest moble. Per quina raó? Perquè les persones, quan tenen poder, sigui en qualsevol periòdic que sigui, ho han de demostrar. Ho han de mostrar els altres. I, com, i per què han de mostrar els altres? No és un cas de vanitat, que ho pot ser-ho. És un cas per dir, la força la tinc jo. Recordem que venim del 1714. Recordem que la societat de l'antic règim és una societat que està sent qüestionada. I recordem que molt poc després, i coincidint amb ell, hi haurà la Revolució Francesa. Com es demostra que tu tens molt poder? Ho podríem dir d'altres institucions que a la nostra història...
Per exemple, els cotxes dels futbolistes.
Els cotxes dels futbolistes.
Per posar exemple de coses impressionants...
O bé amb institucions que han de fer grans ostentacions per demostrar que tenen poder i han d'anar a tot arreu. Potser, per exemple, passen les monarquies d'Europa, que han demostrat que tenen poder quan excepte la monarquia espanyola, que sí que encara té poder executiu, perquè és el cap superior de les forces armades. A Anglaterra quin poder tenen, més enllà del prestigi? Poc. Doncs han demostrat. I el moble és un mecanisme per demostrar el poder. Imagina't un moble tan extraordinari que en petita escala certa gent no hem tingut a casa nostra, però ja diguem de fuster i ebanista
de casa local.
Que en fi, que en parlem, per què? Perquè és d'una magnificència extraordinària. Tothom devia quedar-se en la boca oberta quan ve aquest moble, no? I quan el veu, vaja, no quan el ve, i quan el veu.
Qui ha fet l'estudi sobre aquest moble, qui en sap un niu d'aquestes coses, és la doctora Mònica Piera Miquel, doctora en Història de l'Art i presidenta de l'Associació per l'Estudi del Moble, que hem tingut la sort de tenir-la un parell de cops en aquest programa anteriorment. I ella és autora del llibre L'Art de Pintar amb Fusta, on precisament es treballa, s'escriu, es parla d'aquest moble en qüestió. Doctora Piera, contents de tornar-la a veure aquí al programa.
Més contenta jo. Moltes gràcies per convidar-me.
Josep Maria Soler comentava l'ostentació del moble en qüestió, ara parlarem de com es va generar i què representa, però es feien aquests mobles per ostentar? No tenien una funció pràctica, òbvia, com d'escriptori bo, diguéssim, però hi havia el pes molt gran de mostrar qui era el propietari d'aquell moble, més enllà de la utilitat del moble en qüestió?
Els mobles tenen i han tingut funció pràctica, però molts dels millors que tenim, també una funció de representació molt important. Pensem que la gent anava a les cases, en el seu cas era el palau. Per tant, tu entraves a casa d'una persona i amb tot el que veies, aquella casa havia de representar a la persona i a la família, a l'estatus, als pensaments, la cultura, i això és un llenguatge visual on el moble pot jugar un paper enorme. No sé, per dir, una cadira històricament és un tro, seu qui té poder, qui té autoritat per seure. La idea d'una cadira per descansar, això és una cosa molt moderna. La idea de agafo la cadira, dono la cadira, aquest, és a dir, una cadira és un símbol, i a més és un símbol de poder davant d'un banc, on en el banc seuen tots iguals els que tenen la mateixa categoria. I qui seuen la cadira on només hi ha un, l'únicum, el que té autoritat per fer això? Pues, altres mobles, això mateix passa amb molts mobles. I un escriptori és molt important, perquè un escriptori és on es signa, on es demostra rubrica.
Es rubrica les ordenances, els decrets, les execucions, els permisos.
Exactament. Llavors, per tant, aquest moble, a més de servir per aguantar el full
perquè
que hagis de signar,
puguis a una alçada correcta,
aquest moble, l'estructura, la posició, la mida, la decoració, ha de contribuir a ajudar a aquell acte, a aquella persona, dignifiqui el seu poder.
Per tant, no és un artefacte privat del 100%. En el sentit que, òbviament, clar, tots tenim o taules on treballem, o escriptoris, o el que sigui, on utilitzem per fer aquestes coses. Habitualment, ara amb ordinadors les coses han canviat una mica, però no deixen de ser mobles privats. De fet, des de que es fan mobles a l'estil de Henry Ford, tots un rere l'altre...
En sèrie, no cal que diguem el nom, no cal.
Clar, sí. És diferent, però aquests mobles, sospito que no, que tenien una funció d'ensenyar.
En realitat, la nostra nostra manera de veure la casa i el moble és molt burgesa, molt del segle XIX, que és ja el nucli familiar, la casa és lo meu, lo íntim, tot això és molt nou conceptualment. Un palau, qui té dret a un palau, qui té una posició, ha de mostrar-la i ha de demostrar-la en tots els seus actes i en tot el que té. I la casa, en gran mesura, és pública. Un palau, ara per dir Versalles, tenim les habitacions del rei i les habitacions de la reina i són les parts públiques. La gent veia quan s'aixecava, quan anava a dormir, eren actes públics, perquè tota la seva vida, des de que...
Quan defecava, fins i tot. Vull dir, clar, que és una cosa que...
Per tant, això és conceptualment per nosaltres és molt estrany, però no, és el que ha de ser. Ell es deu als altres, ell té molt poder, pot decidir moltes coses, decideix tot, però a la vegada es deu i, per tant, tota l'estructura de la casa l'hem d'entendre com una eina al servei d'explicar unes coses, un poder. I en aquest cas, aquest moble és un moble molt interessant per moltes coses, però clarament és un moble amb significació, amb un pes polític que, quan tu el veus, el primer que veus és un enorme escut que t'està dient jo, el meu amo, és aquest senyor. I aquest senyor és, en uns anys, en aquell moment quan es va fer, la màxima autoritat a Catalunya. I, per tant, aquell moble, l'ebenista que el va concebre, havia de pensar aquí qui era
la persona. La màxima autoritat militar, política, judicial i econòmica.
Tots els poders, tots. Vale? Per tant, estem en aquest punt i ja estem parlant...
Vigila.
Sí, i per tant, és el màxim poder a tots els nivells i li estàs fent a l'escriptori, que és on signa. Vale?
Per tant, poca broma.
Poca broma. Vale? Tenim clar que és una eina per explicar això. És cert que ho veurà qui entri a palau. No era un moble que estigués al carrer, no és una peça que està... Però bé, molta gent entrava a palau, tots aquells que tenien possibilitats o que dialogaven o negociaven.
Cap Pelacanyes entrava a palau.
Exacte.
No, però hi devia entrar per funcions llavors com subordinades i per tant encara que no ningú els hi fes cas transportant no sé què, els guardes, etc etc, però això també segur que la brama corria. Ui, el que he vist allà dins, no? Per tant, sigui per dalt o sigui per baix, el moble en qüestió o la posició del palau quedava prou publicitada, no? Sí. Segur, segur. No hi... Anem per passos. Anem primer al fautor, aquell que l'encarrega el moble, el senyor del Conde de la Salto en qüestió. Qui era aquest home? I després parlarem de per què va encarregar el moble. El Conde de la Salto, òbviament, no es deia així. Sinó que tenia un nom sencer bastant llarg, si no el vaig errat.
Francisco Fermín González de Basecourt.
Déu-n'hi-do, que tu home.
I amb molts títols, perquè era marquès de González, que era un títol de Nàpols, era marquès de Borgetto, que era un títol de Parma, era segon marquès de Grigny, per la mare, és un títol francès.
Aquí ve el Basecourt, m'imagino, no?
Sí. I llavors el títol que li van donar a ell era, com explicàvem, el Conde de l'Assalto, que va ser arrel
d'aquest atac.
D'aquell atac i el que va morir el seu germà, que havia defensat molt a l'Havana, doncs va ser per aquesta situació que li van donar aquest títol.
A partir d'aquí es va fer reforçar moltíssim les muralles de l'Havana, per això van resistir altres atacs i és un dels raons per les quals l'última plaça que perdrà Espanya quan perd l'imperi colonial espanyol és l'Havana, de les grans defenses que té. Ah. O sigui que les van reforçar.
Sí. Ara, també és interessant, clar, quan veus, ell als 10 anys va entrar com a patge del rei. Vull dir, la carrera militar, des dels 10 anys, estava al servei i ja va entrar...
De la monarquia.
I va ser enviat a molts llocs. Vull dir, va estar viatjant i servint i en guerres a tot arreu, fins que va arribar a Barcelona, en 1773, i ell aquí va estar molt a gust. Jo crec que ell hagués volgut morir aquí, perquè és on va trobar l'estabilitat dintre de tot l'època molt conflictiva, socialment és una època...
Hi ha molts conflictes, sí.
Clar, molt terrible, però aquí va poder trobar una mica de pau.
Quan s'instal·la a Barcelona, quin tipus de política fa? Perquè era un home amb una certa sensibilitat cultural o era un home de poder i això de la sensibilitat cultural deixem-ho per uns altres, no?
Ell era un militar, ell complia ordres i edictes i normes continuades, però és una persona amb una sensibilitat cultural important. Ell va ser president de l'Acadèmia de Bones Lletres, durant, des de, crec que del 76, ell va venir el 73, i no sé si el 76 ja és el fan president, i es manté fins i tot quan ell ja deixa Barcelona, que ha de sortir de Barcelona i mor a Madrid, encara és president de l'acadèmia d'aquí. I ell escriu poesia, coses menors, però sí, està allà, li interessa molt el teatre.
Té una sensibilitat literària
i
de cultura.
Sí, molt, molt. I li interessava molt el teatre. Quan es va cremar el teatre, en un any va aconseguir que es reedifiqués i inaugurés...
El teatre principal.
Sí, el principal.
El principal és estar, pels que no ho coneguin, a la Rambla, al capdavall, molt tirant cap al Monument de Colom, una mica abans.
Davant del, més o menys, Empitarra, no?
Exacte.
Del carrer Escudillers.
Va ser el teatre històric de la ciutat de Barcelona.
De Santa Creu.
Clar, era l'únic que tenia la patent, l'únic lloc on es podia representar teatre a Barcelona. És cert que segur que se'n representava més, de manera més o menys clandestina, però en tot cas, l'únic teatre de debò que hi havia a Barcelona durant moltíssims anys era aquest, perquè era el Teatre de la Santa Creu, que donaven... que els seus ingressos anaven directament a l'hospital. Se li va canviar el nom de principal quan apareix al Liceu, i per distingir-lo diu, aquest és el principal, no l'altre.
Ens hem de situar una ciutat del 1770, 80, 90, que està envoltada de muralles, i a part dins de la muralla que encara hi ha horts, vull dir que no estan ocupats, a la part del Raval.
Sí.
I això, vull dir que una ciutat petita que aleshores està valorat que no arribi a 100.000 habitants, ni molt menys.
Sí, més o menys. Una ciutat força petita. Tot i així, el Conde de la Salto em surt en castellà, Conde, perquè clar, era el carrer del Conde de la Salto.
No, i és que ell signa Conde de la Salto, i nosaltres en el llibre, que està escrit en català, hem mantingut Conde de la Salto, perquè en realitat és un títol que ve per la monarquia, i pensem que diem, parlem del comte, però
no, la gent no diu Comte de la Salto.
No, és que no surt.
A la documentació surt sempre en castellà.
Doncs el Conde de la Salto, seguim així. Des de quin moment comença a plantejar-se de decorar de manera ostentosa o, com a mínim, imponent el seu palau? O ja és des del primer moment? I és ell o és la dona qui ho fa?
És el 1780, quan ell és nomenat amb títol, governador amb títol, perquè primer està itinerant, diguem, i quan ja li donen el càrrec, ell assumeix aquest poder... I entenem que va ser aquest moment que posen la seva disposició al palau i que toca redecorar-lo segons el que ell cregui que és la bona imatge seva. Ell era il·lustrat, era una persona que viatjava, que ja hem vist que té família a Itàlia, a França, i que ell està acostumat a veure palaus, a ser rebut, i... No sabem moltes dades d'aquest interior, però sí que, per exemple, el baró de Maldà en algun moment doncs, diu que molt il·luminat, que feia goig, allò que, com parlava el baró de Maldà, de les recepcions, doncs, tenim aquestes idees, que va decorar els colors de l'època, de la il·lustració del neoclassicisme, en colors clars, el verd oliva, vull dir, ens donen unes pautes...
El blau cel, no? Tots aquests colors.
Sí, ens donen unes pautes de que sí, que aquell palau a l'interior estava decorat a la... segons les modes europees del moment, que és aquest neoclassicisme que està defensat per als il·lustrats, com una estètica culta. És un estil, el neoclassicisme, que ve bastant de dalt, que recupera la tradició, l'ordre, que, per tant, a una persona com ell militar li deuria anar bé.
Tot... Sí, perquè a vegades, quan... està molt bé que diguis això, perquè a vegades, quan parlem de la il·lustració, sempre veiem darrere futurs revolucionaris. No. Hi ha il·lustrats que eren molt tradicionals i de l'antic règim. Això, eren il·lustrats, tenien cultura i tal, però
que
eren
classistes. Que volen millorar el país.
Exacte.
I que la cultura arribés,
De qui neixerà la idea del despotisme il·lustrat, és a dir, donarem cultura als altres, però som nosaltres,
És la frase aquella que s'atribueix, no està clar que ho la digués, a Frederic de Prússia, tot pel poble, però sense el poble. Aquest tipus de concepte és molt il·lustrat i conservador al mateix temps. I tant.
Llavors sí que la part de la decoració interior del palau se n'ocupa la dona. Ell va tenir dues dones, la primera és Maria Vicenta de Vallcàrcel i d'Oiz.
Déu-n'hi-do el nom, eh?
Sí. Sí, i ella va ser una persona que el comte de la Salto li tenia molt respecte, fins i tot als anys, perquè va morir en el 84, ella i ell, en el 93, i encara parlava d'ella com un model de dona. I és interessant, perquè la dona sempre la veiem com relegada, però en aquests casos del món nobiliari, del poder, la dona és l'encarregada de que funcioni la gestió d'un palau. Ella és la que gestionava els diners i que els diners que ell rebia com a militar arribessin per donar una bona imatge d'aquell palau, del funcionament, però que no hi hagués, que no es perdessin els diners. Mm. I es parla d'ella com una persona que va equilibrar molt bé la despesa amb la posició, sí, que havia de defensar en aquell interior. No tenim molta informació, però sembla que sí que ell li tenia molt de respecte i que ella va fer bé aquest paper que li tocava de cuidar-se de la part més privada, no? És que privat és un concepte que en aquella època
no acaba de funcionar.
Però sí.
L'escriptori de tambor encarregat pel comte de la Salto hauria estat elaborat cap al 1780, quan ja estava establert a Barcelona amb aquesta primera muller, Maria Vicenta de Vallcàrcel i d'Oiz. La comtessa intervenia molt directament en la gestió diària del Palau del Capità General i s'encarregava d'aspectes tan diversos com la contractació del servei o la decoració. El nou moble encarregat pel seu marit no li devia passar inadvertit per la manera com havia incorporat tècniques constructives que començaven a ser tendència a l'estranger i que a Catalunya representaven una autèntica novetat.
Estimat, acaba d'arribar l'escriptori que vareu encarregar.
Magnífic! No us sembla una autèntica obra mestra?
I tant. No té res a envejar els que es fan a la Llombardia o a l'Alemanya. És d'un nivell que no s'ha vist mai a les Espanyes.
L'ebenista que l'ha concebut ha estat format en tallers europeus. Per això coneix tan bé la tècnica de gravar incisions a la fusta per donar-li realisme als dibuixos. Fixeu-vos en aquestes ratlles llargues que representen el mar, aquí, als costats del moble. No us sembla que aquestes onades hagin d'esquitxar-vos la cara?
Sou un poeta, don Francisco. És una escena marinera preciosa. Als arbres també hi veig unes marques en forma de V baixa que li donen molt relleu. I les flors que hi ha dibuixades també es veuen molt reals. Els tons vermell dels pètals i els verds de les fulles estan molt aconseguits. Només els falta fer olor.
M'agrada especialment com ha quedat el meu escut d'armes, aquí al centre de la tapa, tan harmoniós, tan solemne al mateix temps.
És un treball molt fi i al mateix temps molt ben pensat. També està bé que l'alçada de l'escriptori sigui ideal perquè s'hi pugui treballar assegut.
Jo no volia un moble d'aquests que es veuen altres palaus que tenen tres calaixos a la part inferior i això fa que el seu propietari hi hagi d'estar dret. A mi no em convé això, perquè aquest escriptori no el vull només per signar dictes i paperassa. Ara mateix estic component un poema sobre la passió de Crist i segur que m'hi passaré unes quantes hores. Necessito escriure en una posició relaxada.
Permeteu-me, espòs, que vull provar d'obrir la tapa. Oh, m'encanta que quedi replegada dins del mateix moble. I aquests compartiments separats per una mena de cortinatges de fusta són absolutament deliciosos.
Tant de bo que la feina que es faci en aquest escriptori sigui digna de ser aplaudida com una peça teatral.
Bé, suposo que no tot allò que hi escrigueu quedarà exposat a la vista del públic. No tindrà pas algun compartiment amagat aquest moble vostre que sembla que l'estimeu més que a mi?
Impossible! Vos sou insuperable en el meu cor! Però sí, m'he fet incorporar un calaix secret que s'acciona amb una molla. És aquí, veieu? El mecanisme és en aquesta peça de fusta de pal de rosa, on hi va un cargol inserit.
Ho sabia. És un escriptori meravellós, estimat. Serem l'enveja de totes les nostres amistats.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb Mònica Piera i amb Josep Maria Soler Sabater parlant de l'escriptori del Conde de la Salto, un escriptori ben especial del qual acabem de sentir-ne un tast ara amb aquesta conversa entre els dos esposos. Se sap com va ser encarregat aquest escriptori i si hi havia una raó específica per encarregar-ho o simplement formava part d'una decoració ostentosa de la casa?
Ai, no sabem res.
Ah, quina llàstima.
Hem intentat saber, hem buscat documentació, però sempre tota aquesta documentació més privada se'ns escapa, no la tenim. Podem intuir...
Perdó, parèntesi, però això m'agrada molt perquè il·lustra molt el problema típic de la història, en què molt sovint els documents més oficials, tal dia es va encarregar això, l'exèrcit es va moure per allà, a la cor va anomenar no sé qui, això es troba amb una relativa, entre cometes, facilitat, i en canvi allò que interessa, sí. Dius, però com eren, i què vivien, i què menjaven? No, dificilíssim, complicadíssim, no es troba.
Sí, sempre estem amb hipòtesi, sempre estem amb una dada per aquí, una frase per allà, una línia per aquí.
Sí, sí.
Però bé, el moble, en aquest cas, el moble parla molt, parla per si sol. Realment és un moble important, que sí que la tipologia és una tipologia nova a l'època, que en comptes de ser... És un moble per escriure-hi, però en comptes de tenir la tapa del canterano típica, una tapa recta, que és el que s'havia fet des d'inici del segle XVIII, s'inventa, crea una tapa en forma de cilindre que entra cap enrere, s'amaga en la mateixa estructura del moble i això fa que no ocupi espai.
És aquell tipus de moble en el qual aquesta tapa és com llistada,
sí, sí.
I llavors això fa que permeti córrer...
La persiana. Hi ha dos. Sí. Dintre del moble aquest de l'escriptori de tambor, que diem, o de cilindre, hi ha dues versions. La primera que es va crear era el model de persiana, que s'enrolla,
que és una... Que... Com... que tenim algunes persones.
Sí, com aquells després d'oficina, sí, que es fan al segle XIX. Sí, sí. Vale, aquest seria el primer model. En el cas del Conde de la Salto, el que té és el segon model que es va fer una miqueta més tard, cap a 1665, a França, a París, que és una etapa sencera que s'amaga també per una guia entra
rígida,
dintre
de la,
rígida i entra al darrere. S'amaga. Què guanya? Per què és interessant i per què és molt de la il·lustració? La idea és, vull una superfície gran per escriure-hi, però que la pugui... que pugui tancar els papers si necessito de manera ràpida i no hagi d'amagar. Per tant, en comptes d'una taula on quedin les coses fixades, quedin a la vista, d'aquesta manera una tapa m'ho tanca. Clar. Això el canterano també ho fa, però el canterano t'ocupa espai perquè la tapa s'obre cap endavant recta i ocupa espai a la sala. En canvi, aquest el que fa és que no ocupi espai.
Està integrat.
Està integrat. Per tant, aconsegueixes amagar, tancar ràpidament... I, a més, aquesta és una època molt interessant.
Tancar en clau.
I tancar en clau. Tots els mobles es tancaven en clau. Tots, sempre, tota la vida. Si tu tens una cosa, la tanques. Mira, una cosa per saber si un moble és fals o no, en el 19, és que molts no li posaven clau. Perquè ja no els feien servir per guardar coses. Però, històricament, si tu tens una cosa, la tanques amb clau. I les claus les tenien les dones. Això també, majoritàriament, en moltes coses de la casa. Bé, en aquest cas, jo crec que és una època molt... aquest últim quart del segle XVIII és superinteressant perquè se li demana a l'ebenista no només que faci mobles bonics, d'acord? Sinó que faci amb enginys, que l'enginyeria entri al moble perquè siguin més pràctics i perquè siguin... atractius. Vull dir, la gent vol coneixement, el coneixement pràctic aplicat a les coses. Igual que un rellotge que faci coses, doncs també...
D'aquesta època són els rellotges que comencen a veure's amb vidre el mecanisme. Perquè el rellotge, el mecanisme era exterior, però si era interior, desapareixia com els rellotges actuals, que la majoria de rellotges que portem de pulsera no veus el mecanisme. Doncs en aquesta època és quan comencen a aparèixer els vidres que permeten veure el mecanisme perquè és part del goig del rellotge.
I molta gent important practicava aquestes coses. Tenia un taller a casa, els nobles, i tenia...
Carles III, per exemple, i Carles IV, sobretot, va ser un gran rellotger. Potser va ser l'únic bo que va fer a la vida, però...
probablement va ser l'única virtut que va tenir.
Es va equivocar d'hora per això sempre.
Sí,
però...
sí.
Pues aquest moble és un exemple d'aquesta manera de pensar i no només té aquesta manera de tancar, sinó que té un secret interior que has de moure una molla perquè surti. I el que té extraordinari, que és una cosa que jo crec que es va posar al final, ja el 1789, segurament a Madrid, relacionat ja amb els tallers de Madrid, d'aquests d'enginyeria, de rellotgeria, que són uns panys preciosos, però que giren i quan giren hi ha unes campanetes dintre antirrobatori. És a dir, quan tu gires la clau, va fent tic-tic-tic-tic-tic i de tal manera tothom s'entera que algú
movent,
és l'alarma.
L'alarma és música.
Exacte.
Que bonic, no?
Sí. Sí. I és molt d'aquesta època, és molt d'aquesta voluntat de que un pany sigui més que un pany per tancar un calaix.
Que tingui més utilitat.
Sí, tingui aquest extra, no? Aquesta cosa de que podem inventar perquè sigui millor.
Tot i que encara seria capità general de Catalunya més d'un any, Francisco González de Basecur, el comte de l'Assalto, va haver de renunciar al càrrec a causa dels anomenats rebomboris del pa, que van tenir lloc entre el 28 de febrer i l'1 de març del 1789. Pel testimoni que dona d'aquells fets el baró del Maldà, el calaix de Sastre, queda acreditat que el comte coneixia personalment alguns membres de la família Caramany. Justament, Josep Francesc de Caramany seria el comitent d'un escriptor treballat per l'ebenista francès Antoine C. a Girona, amb alguns paral·lelismes clars amb l'escriptori del comte de l'Assalto.
En la nit del 28 de febrer, havent donat nova ordre al govern sobre augmentar-se els preus del pa de resultes de l'escandall, del blanc, mitjà i moreno, per no haver trobat pa a les taules la pobra gent, volent-se pujar al mateix temps de cercar, no podent-ne menjar, per lo tan dolent, especialment lo moreno. S'alborotà de mala manera lo poble baix, passant a cremar a totes les barraques del pa i lo pastit, havent començat l'alborot a 8:15 i posat foc en la primera barraca de la boqueria a 8:15 i en seguida a totes les demés i lo pastit, no havent-se'n cremat que la meitat, i quedà il·leso de les flames lo de la part de l'esplanada, on hi havia algun sac de blat i farina. Lo senyor conde de l'Assalto tingué de fugir de palacio i escapat, no sé si a la ciutadela, per la quimera que li portaven, per voler-lo matar, havent fet arrenglar a la cavalleria per seguretat de sa persona. Mil tropelies se cometeren en aquella nit, anant-los amotinats cap a casa en torres per matar-lo o fer-ne d'ell un mal joc, amb la intenció de cremar-li la casa i tots sos trastos, i havent tingut ell que fugir, no sé si per les taulades, algun paratge amagat, de part del senyor capità general i de la ciutat, foren comissionats per fer aquietar els amotinats dintre de la catedral, los senyors Caramany i don Josep Amigan, amb alguns dels gremis i per a que cessassen de tocar a sometent, lograren fer callar a la campana. Però després de prou amenaces i males paraules que els digueren donant los diners, ni respectaren sisquiera al senyor bisbe, flocant-li paraules moltíssim ofensives. I no és d'admirar, pues que no respectaven los amotinats a Déu ni a sants, i amb la depravada intenció de robar tot quan poguessen. Per últim, a Déu gràcies, amb les províncies donades en la rebaixa dels preus de la carn, oli i vi, s'hi aquietà un poc lo poble.
En guàrdia, amb Enric Calpena.
Això ja comença a ser un trencacosques, doctora Piera, que acaba de sortir aquí l'Antoine C., que és un personatge és, a les novel·les dolentes negres, hi ha allò de Cherchez la femme, vull dir, busca la dona i trobaràs la causa del crim. Aquí és Cherchez l'ebanista, no? És allò, busca l'ebanista. Antoine C., que era molt important, en un episodi anterior en vam parlar de l'enguàrdia, per aquell escriptori meravellós que va construir pels Caramany, potser va ser l'autor d'aquest escriptori del Comte de l'Assalto?
Bé, quan jo vaig començar el treball d'aquest moble del Conde de l'Assalto, partia d'aquesta hipòtesi, perquè té similituds importants. Els dos tenen un treball de marqueteria fantàstic, treballat amb un treball de gravat, moltes incisions, molt color, vull dir, moltes coses.
L'època
està molt propera. Bueno, hi ha uns anys 1780-1806, massa temps. Quan vaig arribar a posar la data 1780, perquè jo partia de que fos posterior i, per tant, sí que era més clar que fos de ser, veia massa anys allà.
26 anys.
Sí, per mobles que són de persones amb importància i, per tant, volen el millor moble, molt al dia. Vull dir, jo ara, al final del llibre, he arribat a la conclusió que no és ell.
Llàstima, hauria sigut bonic.
Bueno, hauria estat meravellós, perquè sí que de ser vaig trobar dos mobles més. He de dir que un llit al Museu de la Garrotxa i una taula de joc amb una col·lecció privada. Vull dir que del ser, després d'aquell treball, ja tenim tres mobles. I per mi aquest era potser el primer. Crec que no és d'ell, però d'algú que amb una formació dintre del món de la banisteria bastant similar. L'autor d'aquest escriptori del Conde de l'Assalto va passar per fora, per la Lombardia, va conèixer els mobles de França. Vull dir, és una persona que es va formar fora o que era de fora i que va venir aquí a Catalunya, tal com està construït. Penso més que és un estranger, possiblement un francès també treballant a Barcelona. Pensem que en aquell moment hi ha molts, que són els que estan aportant les novetats. Clar, estem en un moment de crisi dels gremis. El gremi ja intenta...
Va de baixa.
I en aquest moment li van venint i és el moment previ a la Revolució Francesa, partent molts migrants de fora, amb unes formacions boníssimes.
Migrants i fugitius dels estats francesos.
Molts artesans.
No, però hi ha la barreja, eh? Inicialment són migrants perquè veuen la situació molt fumuda, fins i tot estan en contra del que està fent la monarquia amb la monarquia Lluís XVI, intentant mantenir al màxim els privilegis en moments ja molt dramàtics, i després, quan esclata la revolució, són aquells que veuen perillar béns primer i cap després, no? I, per tant, aquesta barreja de migrants i fugitius és la que Barcelona, a Catalunya en general, tindrà molt de pes.
Sí. Llavors, clar, jo amb aquesta relació amb el moble del Caramany, sí, quan veia la documentació que tenien relació, que es coneixia en el Conde de l'Assalto i la família Caramany, que compartien moltes coses, estaven en el mateix ambient. Dic, pues això segur, és el mateix autor. Crec que és allò de no parlar més del conte, quan un estudi ha de trobar la documentació, ha de trobar les coses, i m'he aturat pensant que no és la mateixa persona, però que són d'un mateix
ambient. Una connexió, encara que sigui intel·lectual.
I per la fusta utilitzada pel treball, es pot saber això?
Bé, això ho vam analitzar, totes les fustes del moble, igual que ho vam fer en l'altre, que teníem la documentació. Hi ha moltes fustes importades.
De les colònies?
De les colònies, sí.
De les colònies
d'Amèrica. Sí. Hi ha molt pel rosa, pel de violeta, hi ha xicaranda, hi ha caoba, totes aquestes fustes que venien de fora,
molt
que
cares,
formen part del llenguatge de la marqueteria d'aquell moment, combinades amb algunes locals, algunes d'aquí, mediterrànies, que sabien fer-les servir molt bé. També tallaven bé la fusta perquè aconseguís efectes que volien donar aquesta marqueteria pictòrica, que diem, que està representant, aquí a l'exterior no ho hem dit, però representa paisatges, un paisatge marí, un paisatge també rural. En els laterals hi ha un paisatge amb un penya-segat que podria abocar el castell del Morro. Podria fer... No és exactament igual, però podria abocar això, que seria també aquestes lectures relacionades amb el comitent, amb el propietari de la peça, perquè al final tot el llenguatge exterior també ha de parlar d'ell. Per exemple, hi ha també elements militars, de caça, hi ha també flors, el tema de la botànica, el reconeixement de plantes, que també era molt important a l'època. Hi ha tot un llenguatge, a més de l'escut enorme, i de dos insígnies que posa Comte de l'Assalto, Conde Assalto. Vull dir que realment el nom està fora. Tu tens clarament qui és el propietari des de que mires de lluny el moble.
O sigui, per tant, és evident que no va ser una sorpresa pel senyor Conde i la seva dona com era el moble. O sigui, segur que implicats en la construcció o amb segur. La planificació, segur que era.
És d'encàrrec.
Una cosa que els anessin descobrint, no? Hem fet això, m'agrada més o menys, una mica més gran, una mica més petit, però a l'hora de veritat, ells sabien tot gairebé segur.
Ell sabia segur, és un moble d'encàrrec. Jo diria que molt possiblement ells van participar en la idea de que no fos un escriptori d'un altre tipus, sinó aquest model a la moda que Europa estava començant a fer, que ell segur que havia vist o a París o a Madrid, perquè a Madrid també hi ha els primers que van arribar, i segur que hi va participar. Jo diria que és un moble il·lustrat en aquest sentit, és un moble que participa de l'esperit d'ell i del món del poder a la Catalunya del moment, de com respirava aquella època.
Mentre que a Madrid els ebenistes havien obtingut ordenances particulars, a Barcelona i a Girona, els artesans de la fusta que feien xapats o marqueteries s'englobaven dins del gremi dels fusters, que posava molts impediments a l'hora d'acceptar com a membres els artesans procedents de l'estranger. La pressió davant de la demanda de mobles de marqueteria de més qualitat, com els que es feien en altres parts d'Europa, va portar els artesans barcelonins a esforçar-se i millorar. El 1805, el gremi es va defensar davant la Reial Junta de Comerç i finalment va citar com a propi l'ofici d'ebenista i no només el de fuster.
Molt bé. Ho han fet molt els mestres majors del gremi. Potser fa uns anys els artesans gavatxos coneixien algunes tècniques noves d'ebenisteria, però ja ens les hem fet nostres i les hem de defensar.
Ja ho pots ben dir. Tots aquests mestratites estrangerots, que perquè han treballat a 1000 lleues del Principat es pensen que són més saberuts que nosaltres.
Exacte. El nostre art no pot ser menyspreat. Teniu aquí el document?
Aquí el porto, acabat de sortir del forn. Millor dit, del taller. Ja us el llegeixo jo, que em deleixo de repassar-lo. Que los individuos de este gremi han fabricat en dits anys tota espècie de carpinteria i d'ebenista, i en edificis de casa com en diferents coses de comoditat i lujo, instruments de treballar a les arts, i en fi, tot quan se pot desitjar en dit art de carpinteria, podent tenir la vanaglòria que iguala a lo estranger. Que no és fàcil expressar sos destinos perquè los que no queden al país, que són los que més ocupen els individuos, los de lujo, los que manen fabricar-los, no expressen lo destino.
Molt ben dit! Molt ben dit! Sí, senyor! Això ens dona molta força de cara a defensar la nostra perícia. Que sàpiga tothom que els nostres mobles també són requerits per clients estrangers, que durant un temps semblava que tot allò que era bo només podia venir de fora. Per sort, amic meu, això ja és aigua passada.
Just a la fusta. I mai millor dit.
Això és En Guàrdia.
Doctora Mònica Piera, tenim el moble construït amb aquestes formes belles, impressionants, l'escut que sembla ser que s'ha afegit una mica posteriorment. No està clar.
No, l'escut és de l'època. El que va afegir és el collar de l'or de Carles III,
d'acord.
Que se li va donar en el 89.
I per tant s'hi afegeix un...
S'hi afegeix, que això ara no podríem, com fem la marqueteria, bueno, com s'ha fet després la marqueteria, no es podria fer, però tal com es feia en el segle XVIII sí que podien fer això i que passés desapercebuda l'afegit.
Caram.
Sí.
Què li passa al moble? Què sabem del moble? Perquè, clar, el Conde de Salto ja hem vist que després del rebombolis del pa, al poc uns mesos, és destituït, deixa el càrrec, el moble se'n va a Madrid. Què succeeix?
no sabem res, podem intuir. Ell ha de deixar de nit Barcelona després dels rebombolis. El PA van ser realment molt importants, va ser un moviment revolucionari.
Sovint es diu que és com un prolegomen de la Revolució Francesa.
És que ho és, sí. Ah. És que...
Pensem que amb algun capità general, en fi, el van tirar pel balcó, vull dir que
sí.
Èpoques passades i alguna altra, i futures. Sí, vull dir que...
Clar, va ser una crisi d'aliments, una crisi agrària, amb males collites, però va ser molt més que això. El poble es va... Jo crec que ja és contra l'abús de poder, contra aquest canvi d'època. Estem al final d'aquesta època. Per tant, ell li va agafar ja, uns diuen que no va ser suficientment dur al començament, altres que va ser dur, vull dir, no, és igual, el que fos, és allò es va portar fatal, i ell va haver de sortir de nit, se'n van a Madrid, i la seva dona es va quedar uns mesos per preparar el palau per al següent capità general. Llavors, en aquests mesos, segur que ell s'emportava les coses seves, les que eren privades, entre aquestes, segur que aquest moble, perquè era seu, i se'n va anar a Madrid, i ja estava gran, ja estava una mica malalt, i va quedar ja... Bueno, es va quedar allà fins que va morir a Carabanchel de Dalt, en la casa de... Bueno, una casa noble que li van deixar a l'estiu, perquè són les famílies nobles que s'estiguejaven. Del moble no hem sabut res més, com no hi ha inventari no hem pogut trobar-lo, i realment el moble es va trobar fa uns anys en una subhasta de la zona de la Bretanya, a França, en una subhasta petita. Va sortir aquest moble i els antiquaris, que estan sempre pendents de les coses que es venen a tot arreu, uns d'aquí de Barcelona van dir: uau, aquesta peça és catalana, i es van atrevir a comprar-la. Que,
bueno, que podia ser...
Van dir, aquesta peça és important.
Un mal negoci, no?
Sí, van dir, bueno, és una peça important, és una peça cara.
Aquesta sensibilitat està bé.
Sí, i sí, em van escriure, bueno, em van trucar, Mònica, que surt això, a veure, digue'm si és català o no, i dic, crec que sí, però necessitaríem veure-ho en directe, tocar-la. Va, ens atrevim, entre diversos la van comprar i la van portar cap aquí. I,
No cal dir preus, però és car, això, estem parlant de molts
diners. És un moble bo, vull dir, realment actualment tenim una desgràcia, és que el moble antic no val res, el moble històric ningú el vol, i tenim un problema de país enorme, estem llançant les escombraries, els mobles...
Bueno, però hi ha països del món que sí que tenen museu del moble i...
Sí, aquí bons, tenim algun museu d'alguna cosa, també, però no, els preus del mobiliari històric ha caigut a xifres que us faríeu creus. Vull dir, 100 euros una caixa catalana del segle XVI. Vale? 100 euros. I ningú la vol. Llavors, excepte els mobles que són molt bons. Els mobles que marquen una diferència i que ja no es tracta d'un moble utilitari, sinó que estem parlant d'una obra d'art. Estem parlant d'una cosa. Llavors, aquests, sí, d'aquests hi ha pocs, i d'aquests les persones amb sensibilitat artística, els pocs col·leccionistes que tenim, realment, naturalment, els volen. I bueno, i aquest seria un cas. Clar. Una peça que es va veure, ells van tenir l'ull de veure-la, i a partir d'aquí portar-la, fer-la estudiar, i a partir d'aquí el propietari... El senyor Sorroca, he de dir-ho, és una persona amb gran sensibilitat, és una persona que la va veure, es va enamorar del moble i va dir, vale, jo el compraria, aquest moble, crec que a més és d'un moment determinat a Catalunya, expressa un moment, i és una obra molt maca a nivell de marqueteria. I per tant la va comprar, i és quan em va preguntar si aquest moble valia un llibre. Era meritori d'un llibre.
Que bé, no?
I sí, per mi va ser meravellós, i vaig dir que sí, que intentarien que fos, a més, un bon llibre, que pogués treure suc a aquesta peça, entendre com es va fer, qui la va fer i en quin entorn. I això és el que hem intentat fer.
Hi ha possibilitats de veure-la de tant en tant, aquesta peça, amb alguna exposició, amb algun...
Si tinguéssim alguna exposició de moble català, diguem això ben alt, perquè l'última es va fer l'any 2004 al Palau Robert.
Ha plogut una mica, això... Amb anys de sequera i tot, i ha plogut força.
Pues, si poguéssim fer-la, he dit 2004 i no sé si és anterior, imagineu-vos, aquest moble, i seria segur. I el llibre, de totes maneres, es pot gaudir, es ven a través de l'Associació d'Estudi del Moble, i a més té unes imatges fantàstiques de Pere Roura, que és un fotògraf que està dedicat a coses de la natura, d'insectes i coses de detall, i per tant va fer aquí també una fotografia de molta qualitat.
Doctora Mònica Piera Miquel, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia. Ella és la presidenta de l'Associació per l'Estudi del Moble i autora d'aquest llibre que comentàvem, L'art de pintar amb fusta. Moltíssimes gràcies i l'esperem una altra vegada per parlar d'un altre moble o altres coses.
Moltes gràcies. Gràcies per ser aquí un micròfon del moble.
Amb gust. Josep Maria Soler, tu tens un moble així a casa?
No, però...
Una mica
però,
més petit.
No, però abans ja quan li he dit que una cosa és semblant amb un cantarà, però sí que és veritat que qualsevol objecte forma part de la història, i si nosaltres tenim un patrimoni, això ens explica també fets històrics,
i
dels treballadors, dels artesans, de la fusta, dels fusters,
dels
boscataires, de tot.
Sí.
I, bueno, bé, escolta, no tenim tant turisme, doncs nosaltres som els primers interessats en voler visitar aquesta cosa a part dels turistes, clar.
Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas. I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Albert Cortés i Bet Verdagí.